Continguts en xarxa. El Pou.
Aquest any és l'any internacional de la taula periòdica, un element, un didàctic, diguem-ne, que ens ha torturat alguns durant les nostres èpoques de secundària, però que en realitat té moltes utilitats i que a més és un testimoni de la feina de molta gent que s'ha implicat en l'àmbit de la química. Per parlar-ne avui tenim amb nosaltres a la catedràtica emèrita de didàctica de la ciència de l'autònoma, la Mercè Izquierdo. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
La taula periòdica és això, la gent que segurament no estem directament relacionats amb la química, ho recordem com això, una cosa que ens havíem d'aprendre i que ben bé tampoc acabàvem de saber a què s'aplicava, però en realitat pels químics és clau.
Pels químics és molt important, però jo crec que hauria de ser important per a tothom, perquè realment és com el final d'una aventura en la qual s'ha donat significat a uns canvis que són molt importants en la vida de tothom, els canvis químics. I és una llàstima, la veritat, em sap molt greu això que diguis, que era una tortura, perquè no hauria de ser, no hauria de ser. Hauria de ser al contrari, hauria de ser gaudir de que s'hagi arribat a fer una cosa com aquesta.
Perquè la taula periòdica té ja molts anys, va ser concebuda a mitjans del segle XIX pel químic rus Dmitri Mendeleev. D'on va sortir tot això? És a dir, com se li va acudir a convertir-ho en una taula?
A veure, en realitat Mendeleev no era únic en fer això, hi havia molts altres químics que ho estaven intentant. Clar, us heu de fer càrrec de què significa l'intentar classificar tots els canvis químics que es produeixen a les estrelles, en els fons del mar, en l'aigua dels rius, en els terratrèmols, en la lava dels volcans, tot el que es fa a la cuina, el nostre organisme, com funciona. Intentar explicar tot això i ser capaç de posar-ho en una taula, que evidentment s'ha de poder interpretar la taula per poder arribar a tota aquesta diversitat. Però, per tant, poder fer això va representar diverses coses. Si vols, t'ho explico una mica.
I tant.
A veure, en primer lloc, sorprendre't del canvi químic. Perquè és un canvi en el qual hi ha unes substàncies que desapareixen i altres que apareixen de nou. I això ja és molt difícil d'entendre. Per exemple, si cremes carbó, al final el carbó no hi és. No hi és. L'oxigen que s'ha gastat tampoc hi és. I, en canvi, tens un gas, que és aquest gas diguéssim, de l'escalfament global, el CO2.
Aquest que ens agrada tampoc,
El CO2 no és carbó, no té carbó a dintre, ni té oxigen a dintre, però el que té és l'element carbó i l'element oxigen. Això és una mica complicat de copsar, diguéssim, no? Aquesta diferència entre el que seria una substància i un element. O sigui, l'element no es veu. Per tant, els elements que estan a la taula periòdica són això que no es veu, però que està, d'alguna manera, en moltes substàncies diferents. Mm-hmm. Aquesta és la primera qüestió.
I les altres?
L'altra qüestió és que quan tu fas un canvi químic i desapareixen les substàncies, la massa es conserva. Llavors, aquest carbó que ha desaparegut, resulta que la massa d'aquest carbó no ha desaparegut, està a dintre del CO2. I la massa de l'oxigen tampoc ha desaparegut, està a dintre del CO2. Llavors, això ens porta a aquesta idea d'aquesta cosa que es conserva i que porta la massa allà on va, allà on es combina. No sé si m'explico.
No ho he acabat d'entendre, jo,
Bueno, llavors, esclar, el que va ser molt important en química és diferenciar entre el que era una substància composta i el que era una substància simple. Per tant, això que t'he explicat jo, el carbó és una substància simple, i l'oxigen també, i el CO2 és una substància composta. Però, esclar, no és fàcil de veure aquesta diferència. Pues aquesta, si em preguntaves tu del segle XIX, aquesta va ser la principal, podríem dir, punt de partida en el segle XIX per poder arribar a una taula periòdica. Diferenciar entre a què diem que són elements, que són les substàncies elementals, aquelles que mai es descomposen, que no es poden descomposar i que sempre que es combinen augmenten de massa.
Perquè la taula periòdica té un format que no és l'atzar, no està fet per atzar, sinó que respon a una sèrie de criteris.
Clar, un cop vam poder diferenciar, diguéssim, substàncies elementals, substàncies compostes, i dir, a veure, el que direm elements seran les substàncies elementals. Per exemple, el carbó aquest que crema, és una substància elemental, però quan està dintre del CO2 és l'element carboni. ¿Vale? Mm-hmm. Doncs quan es va començar a fer tota aquesta diferenciació, durant el segle XIX es van descobrir cada vegada més elements que estaven amagats a les substàncies. Per exemple, amb la pila electrolítica, amb la pila de volta, van poder trobar pues, el sodi, el potassi, el calci, és a dir, molts elements que no es podien trobar perquè estaven formant part de compostos units molt fortament amb altres elements. Quan van tenir els elements, va caldre calcular les masses atòmiques. Les masses atòmiques, clar, no poden pesar un element, no?
No hi ha cap bàscula que permeti pesar un element.
Aquesta qüestió, diguéssim, que té a veure amb les unitats que es combinen entre elles. Quan es van tenir masses atòmiques, això va ser el 1860, Congrés Internacional de Químics. A partir d'aquell moment, tenien ja 69 elements amb les masses atòmiques i va ser quan molta gent va intentar classificar-los. Entens? Intentar veure amb què s'assemblaven, perquè fixa't, estem parlant de 69 tipus de material, les combinacions dels quals formen tots els milions de substàncies del món.
Són els elements primigenis, no?
Són els elements, exacte. I que formen part també de substàncies elementals. O sigui que quan parlem del ferro, podem dir el ferro que està a la hemoglobina és un element, el ferro que està en els claus és la substància simple ferro.
Que està formada només de l'element ferro.
Només de l'element ferro, exacte. Veus, en saps molt.
Sí, sí, ja ho he anat entenent.
En saps molt.
Dèiem que són 69 elements els primers. Amb els anys s'hi han anat sumant, han anat guanyant
bueno,
companyia.
Ara en tenim d'elements que es trobin a la naturalesa, que d'alguna manera puguem manipular, puguem agafar-los i fer una reacció. N'hi han com uns 89, diguéssim, o 89. 92, podríem dir, fins l'urani. No? Mm. I després ja són elements que s'estan fabricant i que s'estan fabricant amb una cosa que mai havia sospitat Mendeleev. O sigui, quan estava Mendeleev parlant dels elements, dels 90, 69 elements, ell diu, la idea d'element ens porta a imaginar un àtom. Això, entens? Perquè això que es conserva uh-huh. deu ser un àtom i les masses anaven assignades en aquests àtoms. Però ell creia que l'àtom era impossible de descomposar.
O de manipular, fins i tot.
De manipular-lo i no creia que estigués format per partícules. Això no s'ho imaginava així. Llavors, el que és meravellós és que després de Mendeleev, o sigui, Mendeleev, la seva intuïció fonamental, que altres químics van passar per alt, altres químics que feien classificacions, perquè estan, a veure, és molt fàcil trobar, per exemple, que el sodi i el potassi s'assemblen, o que s'assembla el calci i el magnesi, o que s'assembla el clor, el brom i el iode, no? O sigui, fer famílies amb els elements és relativament fàcil, però enganxar-los a tots és bastant més difícil, no? Llavors, el que es veia, i això sí que és molt curiós, és que quan augmentava la massa atòmica, les propietats es repetien. Mm-hmm. I llavors, la idea més important de Mendeleev és promulgar la llei de periodicitat. És a dir, a mesura que, que les propietats dels elements són una funció periòdica de les masses atòmiques. I amb això va fer com un sistema global de la química, de manera que la seva taula, allà on veia que no quadrava una propietat amb la periodicitat que ell esperava, ho deixava en buit. ho deixava en blanc. Per tant, va classificar més enllà dels elements que es coneixien.
Doncs, Mercè Izquierdo, ho deixem per una altra setmana, perquè se'ns acaba el temps, i amb una secció no en tenim prou, que ens queda moltes coses per comentar aquesta taula periòdica, ens retrobem en una altra secció.
Molt bé, doncs, com vulguis.
El POU. Continguts en xarxa.